Vinga, doncs fins aquí el que ens han explicat dels jueus, d'aquestes històries que no sabies, coses que anem aprenent i que també tindrem cada dimecres un podcast, una càpsula que ens explicarà alguna història curiosa. Molt bé, doncs és el moment que posem el punt i final i ja passem el torn, li passem ja el torn a l'Ona Vilà amb el més calent a l'aigüera. Remés, gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció. Demà hi tornem. Adéu-siau i que acabin de passar un molt bon dia.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giné, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp, al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Mixtures és un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. A Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 4 de la tarda, pots redescobrir els clàssics de la música popular.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. El que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 3 de juny, m'agradaria començar el programa fent un cop d'ull a la situació internacional, ja que amb les picabaralles polítiques i judicials i els conflictes laborals oberts a Catalunya, sembla que l'actualitat internacional queda una mica diluïda. Però a l'altra banda del món, els conflictes també continuen i tenim diverses guerres obertes, entre elles el front rus-ucraïnès i el front israelià-iranià. Pel que fa a la guerra entre Ucraïna i Rússia, aquest dimecres Kiev ha llançat un atac contra el port d'explotació de petroli de Sant Petersburg, en resposta a l'atac massiu que van patir a principis de setmana les ciutats ucraïneses de Kiev i Dnipro. Uns atacs on van morir almenys 23 persones i 140 van resultar ferides. L'atac ucraïnès d'avui s'ha fet coincidir amb la inauguració del Fòrum Econòmic de Putin i ha comptat amb 350 drons que s'han desplegat per sobre el recinte firal, provocant diversos ferits i danys a alguns edificis residencials. Els drons han sobrevolat els països bàltics, fet que ha portat el Kremlin a convertir-los en còmplices dels atacs. atacs. De fet, divendres Putin ja va amenaçar amb atacar els països bàltics amb l'excusa que totes les ubicacions que representen una amenaça directa per Rússia són objectius legítims. Aquest escenari consolida la idea que el que va començar com la guerra del Donbass el 2022 està molt lluny d'acabar-se. I un altre punt calent del globus terraqui és la guerra d'Iran, en què els atacs entre els Estats Units i l'Iran no cessen i fan perillar els intents d'aconseguir un nou acord d'alto al foc. Aquest dimecres, Estats Units i Iran han intercanviat nous atacs amb míssils i drons i les forces nord-iranianes han llançat aquesta matinada un míssil contra un petrolier que intentava trencar el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària d'Iran ha afirmat que havia atacat amb míssils i drons el quarter general de la 5a flota dels Estats Units a Bahrain. Tot plegat en un context d'aparent negociació, com dèiem, en què l'Iran ha amenaçat aixecar-se de la taula si Israel no deixa d'atacar el Líban. Demanda que de moment sembla que no es complirà perquè el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat continuar l'ofensiva contra el sud del país. Per tant, un altre conflicte que està molt lluny d'acabar-se. I ara sí, després d'aquest petit repàs, anem a fer un repàs del que tindrem avui. Començarem amb el sorteig de l'anxova milionària, avui amb en Joan Brugués. Després parlarem de per què parlem de creixement personal a la ràdio, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana, les dues cares dels valors. A través de la Gestalt, i tot seguit la Biblioteca Víctor Català ens descobrirà una nova lectura. I per acabar, coneixerem els detalls de l'esdeveniment Més Vida, Més Família, que se celebrarà a l'Escala aquest dissabte. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però farem un repàs de l'actualitat local de seguida que puguem. Ara anem a sentir un Sabies que.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Doncs vinga, no escoltem el Sabies que, perquè ja tenim aquí la Lali per fer aquest repàs de l'actualitat local. Lali, bon dia.
Bon dia, és que necessito el meu temps per arribar fins aquí.
Clar, és que els oients no et veuen, però no. Hem d'explicar que la Lali va amb crosses.
Vaig amb crosses. Els que ja ho sabeu, perquè ho sap mig poble, doncs ja no passa res. Els altres vaig caure i tinc el genoll cascat. Llavors, necessito els meus tempos per arribar fins als micros, saps? Perquè,
sí.
A part que és complicat caminar amb crosses, eh? Vull dir, s'ha de fer un masterclass.
Sí, no és fàcil.
Podríem, bueno, mira, una idea pels amics del CAP, de l'Escala.
Mira, cursos d'anar amb crosses. No
cursos d'anar amb crosses, correcte. Va, anem a lo que anem.
Som-hi,
parlem de el pati de l'escola, o els patis de l'escola Empúries, perquè ja tenim en marxa, o tenim... tret de sortida, diguéssim, al projecte de renaturalització dels patis de l'escola Empúries. Recordeu que és un projecte que va néixer o va presentar-se als projectes participatius, va guanyar, i ara s'ha d'executar. La proposta compta amb una partida de 150.000 euros i el punt de partida serà aquest estiu, evidentment quan s'acabin les classes,
clar,
no? I bueno, la idea és que estiguin ja executats pel curs vinent i bàsicament siguin patis amb més vegetació i amb nous jocs pedagògics.
Per tant, la intenció és tornar a fer més verds aquests patis, no?
Perquè... renaturalitzar-los, no? El que implica la paraula, que és aquestes paraules tan mones, noves, que ens agraden, renaturalitzar.
Posar plantes noves, perquè no sé si heu passat sovint per aquí l'escola Empúries, però nosaltres que passem cada dia n'hi ha algunes que pobretes
fan una mica de pena.
Estan resseques, estan algunes mortes fins i tot.
Replantar, bàsicament, replantar. No sé si fins aquí hi ha algun projecte més de reclimatitzar o alguna cosa d'aquestes, eh?
Home, això no aniria...
Adaptació climàtica, no? Aquests projectes que fa la Diputació de Barcelona, això ens queda una mica lluny, però, bueno, doncs...
Clar, perquè aquí estem parlant només del pati, eh? Però potser ventiladors a les aules no els aniria malament,
això segur que
no
els aniria malament.
I
si poséssim algun aire condicionat, també, fantàstic. Això no és que vagi molt bé pel clima, però per la calor de la persona, sí.
Clar, més que res, perquè abans la calor que t'arribava a finals de juny, mira, et quedaven 4 dies, però ara que arriba el maig, és que encara els hi queda un mes, eh?
Això és un debat, aquest és el problema, és un problema gros, perquè efectivament, com dius tu, abans eren 4 dies, escolta, 4 dies
aguanteu, obrim finestres i
avall, finestres sí. I andando. Però ara no, o sigui, ara ja estem des del maig a 40 graus a les aules, i dius, hola,
No es pot treballar amb aquestes temperatures.
Clar. Bueno, total, que tenim... De moment comencem amb els patis.
Ja veurem
què fem amb la resta. Va, aquesta és la notícia amb la que obrim. Després tenim... però mira, precisament parlant de les altes temperatures de les darreres setmanes que han fet activar protocols d'alerta i prevenció per la calor i destinats especialment a persones més vulnerables. Llavors fem una notícia, o diguéssim que fem una peça per explicar els recordatoris o les recomanacions dels experts, en aquest cas doncs, dels sanitaris, el personal sanitari, per evitar aquests cops de calor, per evitar aquests, bueno, els efectes negatius, no? Sobretot l'exposició directa al sol en les hores de màxima concentració de raig UV. En fi, hidratar-se sovint i mantenir el contacte amb gent gran i persones dependents, no? Per saber si estan bé o no i anar-los seguint. Bueno, tot un seguit de recomanacions que ens fan des del CAP.
No molt important, tenir aquestes recomanacions per saber una mica com podem suportar aquesta calor i evitar que hi hagi insolacions, cops de calor...
És una mica, coses una mica de pero grullo, però sí que...
Però està bé recordar-les.
Però està bé recordar-les perquè hi ha gent que no hi pensa i es tracta de no fer imprudències. Com d'anar-se'n a córrer a les 2 del migdia, no? Per exemple,
això queda prohibidíssim.
Una mica de running a les 2 del migdia, no.
No, sortiu a les 6 del matí, que encara no fa aquell sol.
Pues jo els he vist,
Tu els has vist, les 2 del migdia corrent?
Gent, o a les 12 del migdia, que és igual,
sí,
no?
Sí, jo veig gent en bicicleta per la carretera amb aquell sol que fa, mare meva.
A fer el Tour de França, exacte. Vale, vinga, doncs parlem de l'atur, que manté la tendència a la baixa en un any de mínims històrics a l'Escala. Bueno, mínims històrics, la baixa a tot Catalunya, perquè ja veiem el resum de la taula, de les dades de tot Catalunya, i és així. L'Escala tanca el maig amb 254 persones a l'atur, la xifra més baixa, com dèiem, assolida en un cinquè mes de l'any d'ençà que es tenen registres, una tendència que marca un primer i segon trimestre de rècords en un context de millora del mercat laboral. Bueno, anem a fer un incís aquí.
A veure, l'Ali, som-hi.
No, perquè són les dades d'atur que sempre surten, i especialment les d'aquestes dates, i l'Escala no és un lloc que s'escapi dels altres, vull dir, no som diferents de la resta de Catalunya, i estem parlant d'un mes en què ja comença a haver-hi contractació de salaris.
Clar. O sigui, les dades aquestes l'únic que demostren és que tenim
un atur estacional.
Exacte, un atur estacional i un mercat laboral estacional.
Un mercat laboral estacional, que és del que es queixen els sindicats.
Home, no?
El secretari de Treball va pulles de que bien que estamos i que bé, que rècord històric d'ocupats i tal, i els sindicats li posen una mica els punts sobre les is, en plan, hòstia, prou ja, perquè, vull dir, aviam si deixem ja d'interpretar un atur estacional o un mercat de treball estacional com algú a celebrar.
Clar. No? A veure si el ministre aquest o el treballador aquest voldria treballar només 3 mesos l'any, i haver de viure la resta de l'any del que ha cobrat aquella temporada.
És que malament aniríem si els mesos de maig i juny l'atur no baixés. Malament aniríem, llavors, no? Clar, potser que... Bueno, el de sempre, no? Això ja quan vam tenir... Ara divago una mica, però quan vam tenir la pandèmia, es va notar que som una economia basada en el sector serveis
i bàsicament en el turisme,
i continuem igual.
No s'ha fet cap esforç per canviar el
PIB del país de portar allò a veure què és, no sé, les noves tecnologies o jo què sé, no? Pues no. Bueno, va, dit això, que ja ens anem
tanquem
el meló, que és molt gran. Mira, Carnaval d'estiu.
Carai, això quin canvi que hem fet aquí ara.
Clar que sí, home, això que sí que ens interessa. Que jo no podré celebrar. ho veig claríssim. Molt bé. Serà el 13 de juny. La festa comptarà amb una rua nocturna entre l'avinguda Ave Maria i la plaça Univers, on es farà una botifarrada, per tant, avinguda Maria i tot el passeig, si no m'equivoco, no? Que és el que es fan, el recorregut que fan cada any, i que, bueno, ara el tenim estrenat, per tant, no passa res. I acabarà, com deia, a la plaça Univers, amb la botifarrada i un ball de disfresses amenitzat per DJ Sons.
Un habitual aquí a l'escala,
No els conec, no els conec aquests, no els conec. Bueno, total, que ens portaran allà la Disco Mòbil per celebrar-ho. Bueno,
per fer un fi de festa,
per fer un fi de festa com Déu mana, exacte.
I som-hi, què més tenim avui?
Més coses. Déu-n'hi-do el que tenim avui. Parlem de la conferència del Folí sobre les investigacions subaquàtiques del MAC Empúries.
Això ens ho va explicar ahir en Sergi.
Doncs, aquesta és la notícia. Sí, és que va haver un petit... és veritat, una confusió.
Hi va haver una confusió i vam explicar una notícia que havia de sortir
avui. Que havia de sortir avui i
vam deixar d'explicar-ne una.
La de les zones blaves que va sortir ahir no la vam explicar. Bueno, doncs llavors sabeu, nois, de què...
Els oients de l'Aigüera ja sabran.
Sabran a la conferència els resultats de les investigacions subaquàtiques. No m'hi extendré més, perquè sapigueu que avui tindreu tots els detalls. Avui sí.
Exacte.
Vale. Deportes. El soci del Futbol Club L'Escala, Antoni Bonatxera, que ha destapat la caixa dels trons. Te'n recordes aquella afirmació que va fer dient que el Pere Ferrer, el president del Futbol Club L'Escala, es plantejava la dimissió? Vale, doncs el regidor d'Esports ha vingut ara i ha dit que... tranquils, que segurament acabarà la temporada, no? O que acabaran continuant en el càrrec.
Uh-huh. I mentrestant, en Jordi Pereferrer, que és el que ens interessa, no es pronuncia. No sabem què passarà. Aquí estem jugant amb les opinions de la gent, sí, sense saber clarament
no
què passarà.
No volia dir jo, però ja ho has dit tu, exacte. Tenim un soci que, bueno, no deixa de ser un soci, no?
Mm-hmm. Sí, soci. I un dels més històrics i rellevants, perquè és el que traiem sempre.
No, pues ja, però no deixa de ser un soci que deixa anar el que amb ell arriba o el que ell creu, no? Llavors tenim un regidor d'Esports que també...
Té més autoritat,
que
no?
Que té més autoritat, sí, evidentment, té més autoritat, que també diu el que ell creu. I el que l'interessat no es pronuncia perquè bueno, suposo que no deu voler donar vidilla a totes aquestes històries.
Bueno, potser encara s'ho està pensant i necessita el seu temps.
També, això, també, els tempos. Va, més d'esports. El culturista Juan Pedro Guerrero, que es corona doble campió català als 44 anys. Porta dues dècades vinculat al culturisme, no va fer el salt però a la competició fins al 2019 i des d'aleshores s'havia mogut sempre entre la segona i la quarta posició, però ara, que té 44 anys, ha aconseguit trencar la ratxa i pujar al capdamunt del podi en coronar-se campió de Catalunya en les categories màster i sènior.
Mira, una notícia d'aquelles que ens demostra que mai és tard, que sempre s'ha d'intentar, perquè algun dia, bueno, ho aconseguirem.
Diràs. Bueno, jo crec que és un esport en el que som bastant més benèvols amb el tema edats. Però bueno...
Sincerament, no en tinc ni idea de com funciona el món del culturisme.
Ja. L'altre dia estàvem parlant de la futbolista aquella que tenia...
Sí, 48 anys, no? I encara segueix jugant.
I menys amb la cama com tinc, bueno, ni de conya em veig allà jugant. Bueno, però sí, molt bé per ella. Va,
tenim el temps.
Sí, deixem de dir-ho, sisplau, perquè ja ens hi farem mal avui. Viurem un dimecres d'impàs amb cel més clar per donar pas a un nou canvi dijous amb xàfecs a la tarda i vespre. Bueno, doncs una mica potser com ahir, que vam sortir aquí.
Sí, més o menys, ahir va caure un ruixadet.
Era un ruixadet, No sé si aquests xàfecs que ens diu
seran més grans,
Igual dijous, però...
Veurem.
Pel que fa a temperatures, jo les veig una mica por ahí, no?
Sí que puja una mica dijous, però...
Puja? No, ens van dir que baixava. I, hòstia, jo sí, estic desesperada.
El blog d'en Sergi diu que puja, o ho he vist malament?
És que no m'he llegit el tema de les temperatures. No ho sé.
Bueno, no pateixis. Sorpresa. Això ja ho veurem a l'espai del temps.
Sorpresa. Bueno, vinga.
Doncs vinga, Lali, moltes gràcies.
Fins
ens
ara.
Trobem a la 1.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Oh, anchova milionària, t'estàs parant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova mi.
t'està esperant a la...
I com cada dimecres és moment de fer el sorteig del número de loteria de l'anxova milionària, i avui per fer-lo tenim en Joan Brugué. Joan, bon dia.
Bon dia, bon dia. M'ha tocat de fer de niño de San Indefenso.
Exacte.
Amb els pantalons curts, el traje corbata, i amb aquella veu, el 1, el 2, el 3, el 8133.
I quin número tenim avui?
Avui tenim el 9.762, és d'aquells que toca.
9.762, aquest sí. Toca segur, eh?
Toca. Bueno, si no toca aquest...
Ja val més que pleguem.
Pleguem i traguem la loteria. En Fèlix últimament no va gaire a Madrid a regalar els ports d'anxoves, i per això no ens toca gaire res.
Home, doncs Fèlix...
Els ports d'anxoves és el que decideixen, eh?
Això ja ho pots ben dir.
Exacte. En Fèlix, vull dir, tant fes un viatge a Madrid, que tu tens molt bons contactes allà, pots d'anxoves cap aquí, pots d'anxoves cap allà, i els nens de Sant Indefenso que diguin el 0, el 9, el 7, el 6 i el 2. Pam, pam, pam.
I pam, ens ha tocat a l'escala.
I ja ho tenim solucionat.
Doncs vinga, qui poden ser els afortunats aquesta setmana?
En tenim 6, que són els següents. El número 1, Artur Collell de Mont, amb el número 2, la Quimeta Nicolau, amb el 3, la Maria Luisa Díez, amb el 4, l'Antònia Fernández, amb el 5, en Pere Casas, i el 6, la Lluïsa Sancho.
Perfecte, doncs som-hi. Anem a fer aquest sorteig.
Posem les boles al bombo.
I posem el redoble.
Vinga. El número 3.
El número 3?
Una habitual, com és la Maria Luisa Díez.
Mira, Maria Luisa, enhorabona, t'ha tocat el número.
Doncs vinga, aviam si té sort i aviam si aquest 9.762 és el número premiat, i a veure si toca, que ens faria molt contents, molt feliços, perquè no hem donat mai un premi gros des que fem això. Sí que hem donat alguna vegada allò que...
Donem 6, 10 euros, però no...
Sí, te tornen els cèntims, però no hem donat un premi gros i ja tocaria.
Doncs vinga,
a veure
si tenim sort.
Molt bé, doncs
vinga. Moltes gràcies, Joan.
Adéu.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que...
Alguns materials poden recordar la seva forma original encara que els deformis completament. Un dels exemples més famosos és l'aliatge anomenat nitinol. El nitinol és una barreja de níquel i titani. Si doblegues un fil fet amb aquest material, pot semblar totalment deformat, però quan l'escalfes una mica, torna sol a la seva forma inicial, com si tingués memòria. Això passa perquè la seva estructura interna pot reorganitzar-se de dues maneres diferents segons la temperatura. Quan està fred, els àtoms es poden moure amb més facilitat i el material es deixa deformar. Quan s'escalfa, els àtoms recuperen automàticament la configuració original. Aquest efecte s'utilitza en medicina, enginyeria i tecnologia. Per exemple, hi ha estents mèdics fabricats amb nitinol, que entren deformats dins del cos i després recupera la seva forma per obrir els vasos sanguinis. S'utilitza en ulleres flexibles, components espacials i robots.
Les dues cares dels valors, a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana.
I un dimecres més obrim nova plana de les dues cares dels valors a través de la Gestalt amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana. Montse, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ona.
Montse, avui volíem parlar una mica de què estem fent aquí, no? Per què parlem de creixement personal?
Doncs sí, mira, sempre hi farem, com diem, una mirada a través de la Gestalt, i puntualitzo des de la Gestalt, mirada des de la coach, no tant des de la teràpia Gestalt, sinó des de l'entrenament de la Gestalt, vale? Per què fer un programa de creixement personal, diguem, parlar de creixement personal a la ràdio? Home, a mi el primer que em va portar a dirigir-me a la ràdio per proposar aquest programa era el fet de que fa uns 18 o 19 anys aproximadament va començar l'ofici de viure a Catalunya Ràdio. Tu probablement no te'n recordes per edat, no? Però els oients és probable que sí. Era un programa que va obrir el Gaspar Hernández i que era de creixement personal. A mi em va marcar moltíssim, perquè en aquella època treballava moltes hores, passava moltes hores al cotxe, i al vespre, quan tornava cap a casa, sentir-me una mica parlar de persona, de la persona humana, no de, de feina, de notícies, de tot això, em donava una finestra d'aire fresc, no? Uh-huh. Perquè et posava una mica en el centre. Perquè si ho analitzem, hem estat sempre més, per sort, doncs algú va tallar aquesta inèrcia, no? I des de llavors s'ha anat parlant del creixement personal i etc. Però sempre hem posat abans les tecnologies que la persona, que l'ésser humà. Uh-huh. I encara torna a passar, perquè vam viure l'època de la industrialització, bueno, la màquina de vapor, la industrialització, i ara estem amb tot el que és pues el moment de les noves tecnologies amb internet i tot plegat, i ens costa molt de pensar que aquesta tecnologia hauria d'estar al servei de la persona, uh-huh, i no la persona al servei de la tecnologia. Llavors, el fet de parlar de creixement personal ajuda en el sentit de que ens posem al centre. Uh-huh. Perquè què és el creixement personal? N'hem parlat alguna vegada, no? És la consciència dels nostres valors, de qui som, de com gestionem les nostres emocions, de fer aflorir tot el, uh-huh, nostre potencial, no? No tant de deixar-nos manipular per les situacions, no? I deixar-nos portar per les situacions, sinó de decidir nosaltres la nostra vida, com la volem viure, no? Sobretot des de... Per això era un ofici, el de viure, que, uh-huh, ja n'havia parlat des del 1930 i pico, em sembla, un italià, el Cesare, no recordo algun nom, ja deia el mestiere de vivere, no? Ja, uh-huh, ja havia fet una explicació d'això, no? De posar abans la persona que no pas tota l'economia i tota aquesta, diguem... sistema que ens gestiona, i, mm-hmm, no pas parar-nos i gestionar nosaltres la nostra vida, no? No posar-nos al servei, sinó posar-nos al centre. I per què la ràdio? Perquè la ràdio arriba a tot arreu. Mm-hmm. Perquè tothom que tingui avui en dia fins i tot internet, però abans, jo, havent crescut en el camp, no? La ràdio anava moltes hores al dia. Per què? Perquè la televisió et treu que has d'estar davant, per tant, uh-huh, et treu temps. Uh-huh. La ràdio no.
La ràdio fa companyia i acompanya, no?
Exacte. Per aquest motiu, no? Perquè el mateix que a mi m'acompanyava en els meus viatges, no? I estava, entre cometes, treballant, perquè estava tornant de la feina, no? Hi ha molta persona, doncs, això, que el té de sota fons a tot arreu, des, uh-huh, des de casa, des del restaurant, des del taller, des d'on sigui. Llavors, encara que sigui escoltat així una mica de lluny, sense parar-hi molta atenció, però allò que hi va, allò que parlem sempre del bufet, no? Mm-hmm. Si alguna cosa ens ha d'arribar i estem preparats per sentir-la, aquella cosa ens cridarà l'atenció i potser després l'aprofundirem. Mm-hmm. Llavors, em sembla que és una bona manera d'aportar el fet de fer que la persona, doncs, reflexioni a que hi ha alguna cosa més que salut, diner i amor, i ja està, no? De, uh-huh, de posar-nos una mica al centre. Com et ressona a tu tot això?
Clar, jo ara estava pensant, sentint el que deies, que al final fer un programa de ràdio o una secció de ràdio de creixement personal també el democratitza, no? Perquè és com que l'apropa a més gent, perquè a vegades potser ens sembla que això del creixement personal és cosa d'una colla de hippies que se'n van a la muntanya en una comuna i allà, no?, fan aquells retirs que a vegades també per tema de preu són inaccessibles, però no ha de ser així.
No, absolutament. El creixement personal és més... El creixement personal no costa diners. Uh-huh. Després tu pots arribar on vulguis i fer el que vulguis, però avui en dia fins i tot els llibres a internet estan gratuïts. Vull dir, jo vaig començar la meva etapa de creixement personal llegint. Uh-huh. Recordo en aquella època hi havia, que molta gent ja no la recordarà, la companyia aèria Spanair, que feia uns retrasos impressionants. Mm. Llavors, l'únic temps que jo tenia per llegir era a l'espera dels aeroports, no? I i tothom, diguem, en aquella època, en els 2000, no es viatjava tant per gust, es viatjava més per feina, de dilluns a divendres, i la majoria de persones que estàvem allà doncs, llegien llibres de lideratge, de ventes, i quan t'aprovaves al quiosc o la llibreria de l'aeroport era el que més hi havia, no? Quan agafaves un llibre del Jorge Bucay, per dir-ne un que ja començava a estar en les llibreries, no? O d'Osho o tal, jo portava unes cobertes i el tapava.
El tapaves? Tapaves el llibre, sí, perquè la gent no sapigués que llegies?
Sí, perquè ho veia, que em miraven així com diguent, aquesta que llegeix, no? Ostres. Com això que deies dels quatre hippies, no? Veies, no?, que hi havia una mirada d'aquelles que, o de la gent del voltant, o fins i tot quan el compraves, a vegades et miraven com dient, ui, estàs comprant una cosa diferent, no? Perquè anaves buscant aquella estanteria una mica més amagada, no? I jo, doncs això, portava en el maletí una carpeta d'aquestes marrons típiques, retallada a la mida del llibre, i el tapava, no? Llavors, democratitza això, no? El fet de que, sí, evidentment, fer un retir està bé, però no és necessari per cultivar-nos a nosaltres, perquè el que es tracta és això, de posar-nos al centre. Després, evidentment que en cada situació de la persona podem evolucionar una mica més. És com qui fa gimnàs per salut o qui s'hi vol dedicar per ser ensenyador, per ser mestre o per ser acompanyador o tal, no? O fins i tot, mira, en aquest aspecte també els nens els portem a futbol quan són petits, no? O a patinatge o alguna cosa. Per què no portar-los a creixement personal? Perquè no hi és l'assignatura, però podria haver-hi pues, uns llocs on els nens agafessin aquesta part més de... que de fet ja hi ha escoles alternatives, que aquestes sí que són normalment doncs, més costoses, on el nen desenvolupa les seves capacitats sense aprendre tant dels llibres, sinó de l'experiència, no? Llavors, no ens ho hem plantejat, però segurament seria una cosa enriquidora, perquè des de... és trist que hagis d'aprendre de gran que meditar et porta més serenitat, que pensar en tu no és ser egoista, que al contrari, que doncs és voler el bé dels teus, perquè si tu estàs bé els teus estan contents, no? I totes aquestes coses doncs no es difonen, i en canvi crec que és interessant que les persones, si més no, hi pensin, diguin, ah, pues, pues sí, vull dedicar X temps de la meva vida. Avui en dia pues, hi ha podcasts, hi ha YouTubes, hi ha programes de ràdio, hi ha molta cosa per aprofundir, no? I la curiosa és que després, quan hi ha, que crec que aquí a Girona ja està en marxa, quan venen les persones a parlar del creixement personal, la gent paga bastant per les entrades i s'emplena el pavelló, no? Vull dir, per interès real hi és, però després... com que no se'n fa apologia, no? És dir, jo potser he pagat 50, 60, 70 euros d'anar a veure, no vull dir noms o el que sigui, vale? Però després no ho explicaràs a ningú. En canvi, si vas a veure el Girona o el Barça, sí. Llavors et dius, ah, sí, he anat...
Creus que encara és tabú, doncs?
Sí, precisament per això crec que des de la ràdio, en aquest cas, fer-ne difusió i fer que no sigui tabú i fer que sigui una cosa a l'abast de tothom, més corrent, em ve de dir, no? més a l'abast de tots, farà que més persones es creguin mereixedores de tenir una vida més serena.
Clar, també és veritat que ara amb les xarxes socials està com molt en auge, no? Cada vegada hi ha més creadors de contingut que parlen de creixement personal, del benestar amb un mateix, de tot això.
Sí, és veritat. És veritat i fa bé. Per altra banda, com sempre, s'ha de mirar d'on arriba. Perquè jo quan he dit de la gesta, li ho he dit de la coach, és perquè m'han arribat... queixes, entre cometes, no? De que hi ha moltes persones que fan un curs i pretenen ja guanyar diners d'allò. I el creixement personal hauria de ser més honest. És dir, no en fem un negoci, fem-ne una ètica. És a dir, si tu tens un recorregut de vida, t'has entrebancat amb tantes coses, has estudiat, t'has format, acompanya altres persones. Si dius, oh, que guai això de treballar des de casa, online, i fer diners, no és honest. Llavors, a vegades, hi ha contingut molt bo, però hi ha contingut de màrqueting manipulatiu, i fins i tot avui en dia, jo estic deixant de llegir-ho per no enfadar-me amb aquest aspecte, molta cosa feta de la IA, que està ben feta dintre el que cap, però que no hi ha una professionalitat darrere. Hi ha, la IA està molt bé, però tots sabem que no deixa de ser que va a buscar el que se li ha dit. Per tant, no hi ha una part personal de la persona que es ven com a terapeuta. I dic que es ven perquè hi ha molts terapeutes de veritat, n'hi ha que no ho són prou. Vale? I llavors hi ha persones que hi van i després se senten decebudes. Vale? Per tant, és important quan ens hem de posar, i això també ho vull per mi, quan algú em vol contactar, que s'enteri, que indagui quin és el meu passat, quin és la meva formació, no? I això hauríem de fer, igual que si anem amb un metge, bé que ho fem, no?
Sí, ens informem una mica, no?, de què ha fet abans, què ha estudiat, en què és especialista.
Exacte. Per què no amb tot el tema de creixement personal? Vull dir, crec que és algo que sí, que s'ha de verificar, no?, amb qui fas el creixement personal.
Doncs, Montse, m'ha agradat molt aquesta reflexió final de que el creixement personal ha de ser més honest, no?, i de que no podem fer un negoci al final, perquè és el que deies, si tu has tingut tota aquesta experiència, has d'acompanyar les persones, no?
Sí, i sobretot una cosa que vull puntualitzar, pots acompanyar des de la professionalitat, no només des de l'experiència. És a dir, l'experiència serveix perquè tu puguis tenir empatia amb saber com està vivint aquella persona, aquella situació, més o menys. Però has de tenir les eines, perquè una cosa és ser, en aquest cas, jo coach o un altre terapeuta, un professional, no té que opinar. Té que posar els aprenentatges que ha fet a l'abast de la persona. És a dir, si tu em vens amb una consulta, jo no t'he de donar la resposta. T'he de fer les preguntes perquè reflexionis i arribis a la teva resposta. Perquè influir sobre la vida d'una altra persona no és professional. El que és professional és ajudar a l'altra persona a reflexionar i a veure, no?, si pren una decisió cap aquí, cap on, què li aportarà, i si la pren cap allà, què li aportarà. Però no dir-li vés cap aquí o vés cap allà. És a dir, reflexionem junts. I això ho sents tu o és perquè t'ho han dit? Anar a desgranar totes aquestes coses, no? Llavors, és important això, és important el fet. De fet, en aquest sentit més personal, jo estic, ho avanço, no?, en contacte amb un programa que serà fet amb la IA, que serà, diguem, totalment mesurable i personalitzat, perquè és com un encefalograma de la persona, una medició de com està en diferents moments, ¿vale?, perquè en aquell moment, en aquest cas el professional pot dirigir-lo cap aquí o cap allà, perquè tu no li pots dir a una persona que està en estat de por, posa't tranquil.
No, clar.
Però clar, com ho saps que està passant por? Si no tens un aparell que t'ho mesura, tu no ho pots saber. Llavors, sí que és veritat que la tecnologia es posa al servei de les persones en aquest cas, no? I bé, jo l'estic esperant moltíssim, que la trucada que em diguin ja està llest i el pots tenir per oferir-lo als meus clients, no? Perquè el fet de poder fer un traje a mida a cada persona, i no només a mida, sinó a la seva mida, no? Per què? Perquè l'altre dia comentàvem en una de les sessions, no?, el fet de ser més sensible o menys, clar, la persona que és més sensible o menys no és ni millor ni pitjor, senzillament té aquella manera de ser. Llavors, ser-ne conscient fa que pugui actuar d'una manera o una altra. Perquè si jo et dic, sents l'olor que fa, i tu no les sents, jo sí, ni tu estàs malament ni jo estic bé. Senzillament tenim un olfacte més fi o menys. I això igualment amb els sentiments, no? Llavors, una persona per alguna cosa es pot sentir doncs decebut o enrabiat o tal, i una altra no. Llavors, tenir alguna eina perquè sapigui la persona com se sent en aquella situació ajuda molt a que puguem acompanyar-la i aquest autoconeixement, perquè el creixement personal no és, diguem, el més important és autoconèixer-se per autogestionar-se.
Doncs Montse, aquesta eina sembla molt interessant, no? Sembla que permetrà avançar molt en aquest acompanyament que feu als coach. Moltes gràcies per venir avui aquí al Més Calent a l'Aigüera a parlar-nos de per què, no? Parlem una mica d'aquest creixement a la ràdio, que hem parlat d'aquesta democratització de l'autoconeixement, i ens veiem el dimecres que ve, no l'altre.
Perfecte, moltíssimes gràcies per l'oportunitat de difondre-ho. Gràcies.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Viuràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
El destacat de la jornada.
I avui al destacat de la jornada volem conèixer una nova iniciativa que es fa aquest cap de setmana a l'Escala, que és l'esdeveniment Més Vida, Més Família, que el fan les congregacions de l'Església Baptista i l'Església Cristiana d'aquí de l'Escala. I per fer-ho tenim els seus organitzadors aquí, que són en José Luis de l'Església Baptista. José Luis, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Àngel, que és membre del Centre de Desenvolupament Cristià de l'Escala. Àngel, bon dia.
Molt bon dia.
I en Mariano, que és el pastor del Centre de Desenvolupament Cristià de l'Escala. Bon dia.
Bon dia.
Doncs, a veure, Més Vida, Més Família és una jornada festiva que ha organitzat aquest dissabte. Expliquem una mica d'on surt la idea d'organitzar aquesta jornada.
Doncs la idea surt de donar-li importància a les famílies de l'Escala i d'arreu amb el context de la família, perquè estiguem tots junts i també perquè ens puguem conèixer i que la gent sàpiga que també som una part d'aquest poble i que estimem aquest poble i també volem acostar-nos amb la fe en aquest poble.
Mm-hmm. Jo voldria fer un petit apunt. Per què hem triat la família? Mm-hmm. La família és una institució creada per Déu. De fet, Déu només ha creat dues institucions, la família i l'Església, però primer la família. Per què? Perquè la família és la base de la societat. Quan la família funciona, la societat funciona. Quan la família es desfà, la societat es desfà, perquè és la cèl·lula, és l'arrel, és el que més. I a més, la família és una cosa, és universal. No hi ha cap continent, cap religió, cap cultura que no es basi en la família. Mm-hmm. Per això creiem que és un nucli a cuidar i per això hem triat la família.
Clar, perquè en aquesta societat individualista d'avui en dia, no? Quin paper creieu que té la família?
La família és, jo crec que és la base. És la base. Per què? Perquè és el lloc on és el teu refugi. Mm-hmm. Quan tens problemes, quan no saps què fer, la família és la que t'atreu dels problemes. Mm-hmm. I tothom, quan tenim un problema, la paraula és mare meva.
Exacte, les dites ja ens ho diuen, no?, una mica, que sempre acabem retornant a la família. Aleshores, quin missatge voleu transmetre a les famílies amb aquestes jornades?
Queremos, perdón, parlaré en castellà.
Cap
perquè...
problema.
Però me fa vergonya per la meva pronunciació.
Cap problema, els oients t'entenen.
Que sóc argentí, bueno. Com era la pregunta?
Sí, jo preguntava que en les famílies que vindran a l'esdeveniment, quin missatge els voleu transmetre?
Sobretot los valores cristianos. O sea, nosotros, nuestra fe se podría de alguna manera resumir en que somos seguidores de Jesús. Uh-huh. Amamos a Jesús. Y lo que él transmitía y su mensaje es lo que nosotros transmitimos. O sea, a ver, pienso en uno. Jesús dijo, amen a vuestros enemigos, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de los mensajes más radicales. De hecho, ese fue el mensaje que lo lleva a la cruz. Todos estaban con el ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús trae este mensaje revolucionario, completamente radical, de no. Al que te hiera una mejilla, le presentas la otra. Al que te pida la túnica, dale también la capa. Amen a vuestros enemigos, oren por los que los persiguen. Ahora lo decimos así, en este mundo occidental, lo podemos comprender un poquito más. Entonces nosotros, lo que queremos destacar, no venimos a hacer proselitismo, sino destacar y de alguna manera también recuperar los valores cristianos en decirle a la familia, hablarles del amor. O sea, uh-huh. Esto no es ninguna locura, ni tampoco es un misticismo, una religiosidad. Hablar del respeto, de la fe, del amor, de la tolerancia. O sea, y eso es lo que vamos a trabajar y hemos creado, bueno, esto lo tendrías que compartir tú, porque lo vamos a hacer muy dinámico, con juegos, nos vamos a reír, vamos a hacer unas buenas barbacoas, pondremos carne, no vamos a poner calzot arriba, pondremos carne, y entonces en estos juegos y en el compartir con la gente, con las familias que van a ir, el eje central va a ser los valores del cristianisme, no? Si quieres, no sé... Ai.
Clar, exacte, sí, volia preguntar-vos una mica com aniran aquestes jornades, no? Com transmetrem aquest missatge?
Doncs a través de jocs, hi han 4 estacions de jocs i en cada un d'ells, durant un temps, es farà una activitat en concret. Però després, quan acabi aquesta activitat, passarem d'una estació a l'altra i hi haurà un minut molt interessant que serà reflexiu envers un valor que comenta Mariano, on hi haurà totes aquelles figures que havien estat representatives i que formen part dels organitzadors de l'esdeveniment, que faran tots 4 una reflexió en concret.
Quins són aquests valors, no, que treballareu?
Doncs la família, el respecte, l'amor, sobretot com podem també beneir com a fills, com a germans, els nostres superiors, els nostres pares, com ens ensenya la paraula de Déu, obeint els que tenen càrrec per sobre de nosaltres.
I aleshores comentàveu, també és una jornada festiva, perquè al final tindrem una barbacoa.
Sí, sí, sí. Farem un berenar i tampoc vull fer molt d'espoiler, perquè si no la gent no vindrà, però hi haurà moments molt divertits, tenim un detallet per totes les famílies que vinguin, i al final sí, es farà això, farem un berenar molt interessant per recarregar totes les piles i la gent que vulgui es podrà quedar a gaudir d'aquesta carn que farem amb molt de carinyo i molt d'amor.
I això és una activitat que feu conjuntament, l'Església Cristiana, l'Església Baptista. Com ha anat aquesta col·laboració?
Bueno, nos vemos hermanos. Somos hermanos. Yo tuve el privilegio de conocer al pastor José Luis y fue una alegría enorme. Y claro, digamos, nos sentimos hermanos, compartimos la misma fe, simplemente que él está en Carré de Gracia y nosotros estamos en la Avinguda Girona. Entonces, también se van a sumar otros representantes, digamos, también, y este evento, ¿no? ¿Cómo se dice?
Esdeveniment.
También tiene la idea esa de juntarnos, unirnos para hablar de estos valores. A mí uno de los valores que más me ha costado poner en práctica es el del perdón, porque me hicieron mucho daño, ¿sí? Y fue mi papá. Miren lo que voy a abrir mi corazón aquí en la radio, Entonces... y fue muy grave, entonces me costó muchísimo a mí, porque guardé rencor durante muchos años y ese rencor me fue comiendo como un cáncer por dentro. Encontré en Jesús este mensaje. ¿Por qué? Porque Jesús me recibe y me perdona a mí de las miserias y las equivocaciones y pecados que he cometido también con gravedad. Entonces yo, digamos, al encontrarme perdonado y amado por Él, pude acercarme a mi papá, ya desde la humildad, desde yo también haber sido perdonado por Jesús, y pude perdonar a mi papá, y a partir de ahí vinieron osos. Entonces yo creo que uno de los valores que también tendríamos que recuperar o levantar es el del perdón, que nos cuesta tanto, porque todos en alguna medida, cuando éramos niños, sí, adolescentes, nos han dañado, y cuesta esa parte, ¿por qué? Porque queremos defendernos, queremos hacer justicia, pero Jesús nos lleva por otro lado, y al fin y al cabo, y con esto concluyo, es que yo me defendí, lo traté muy mal, lo humillé a mi padre muchas veces y eso generó mucho más dolores en los dos. Ahora, cuando seguí las enseñanzas de Jesús, encontré sanidad, la reconciliación con mi viejo, decimos así, mi viejo, y vinieron unos años hermosos después. No digo que fue un día para el otro, porque el perdón es un proceso, pero sanó el corazón de los dos y hoy tenemos una relación fantástica. Y esto yo quisiera que esto lo vivan muchos, y es uno de los valores que queremos estar sembrando como una semillita.
Sí, yo un poco he sido lo contrario, porque yo he sido la oveja negra de mi familia. Y hay algo que a mí me ha marcado luego el resto de mi vida. Yo era un fiestero, yo no había noche que me quedara en casa, pero la manera como mi mamá acabó con esa mala costumbre fue no ni diciéndome, ni riñéndome, ni castigándome, sino dijo, mira, voy a estar sentada en una silla cada noche hasta que vengas.
Wow.
Y eso, eso es la familia.
Uh-huh.
Eso es la familia, es disciplinar siempre con el amor.
Uh-huh.
Cuesta, es doloroso. Mi madre no era cómodo esperarme, pero consiguió más con esa muestra de amor que con cualquier otra intención de poderme encaminar per on tenia que ir.
Clar, perquè José Luis, Mariano, des de les vostres postures, no, de pastors de les dues congregacions, quin consell donaríeu a les famílies que potser estan passant per problemes com els que heu passat vosaltres?
El primer és parlar. Sense parlar, sense dir el que tens al teu cor, no s'avança. El moment de poder... No es pot perdonar si no saps que l'altra persona és conscient de lo que està fent. Perquè el perdó no és... El perdó cristià no és dir, bueno, ja me'n oblido d'això. No, és agafar la persona i tornar-la a posar en el lloc que mereix, en el seu lloc dintre de la família. Pensa que moltes vegades diuen, aquest nen és problemàtic, és un problema. No. El problema és tota la família. Quan hi ha un problema en la família, tota la família està en problemes. I la manera de resoldre un problema és parlant, escoltant i perdonant.
Per tant, el diàleg com a base, entenc?
Sí. El diàleg és la manera, que Déu ve a nosaltres. Ens parla, ens diu, per què fas això? Però el diàleg i la comprensió es basen en algo que és l'amor. Diuen, el manament diu, amaràs a Dios sobre totes les coses. Doncs, si Déu, com diu l'apòstol Joan, és amor, la frase diria, estima a l'amor. I estimar l'amor és estimar Déu. I quan ames, perdones.
Molt bé.
Doncs el perdó entenc que serà també un dels valors centrals que treballareu en aquesta jornada d'aquest dissabte. Sí. Anem a parlar una mica de logística. Si algú que ens està escoltant vol venir aquest dissabte, com ho pot fer?
Doncs a l'hora d'inici, que si mal no recordo són a les 5 de la tarda, l'únic que ha de fer és venir amb molta il·lusió, entrar i gaudir del que es trobi allà.
Per tant, entenc que no hi ha ni inscripcions ni res.
No, és totalment obert a tot el poble, i si us agrada aquesta veu, doncs la podeu escoltar, perquè jo faré de speaker amb la meva dona.
Ah, mira, carai.
Intentarem amenitzar aquell moment i guiar tothom, sobretot guiar tothom. Perquè a les estacions explicarem com funciona tot i això. Però sí, qualsevol persona que vingui no s'ha d'apuntar enlloc ni res, sinó simplement venir.
Això es fa a les 5 de la tarda, dèiem, i és al Camp dels Pilans?
Sí, correcte.
És el primer any que feu aquesta activitat o ja l'havíeu fet anteriorment?
No, és la primera vegada. Perquè, de fet, fer coses conjuntes és un esdeveniment nou. Perquè no ho havíem fet mai. No sé per què les esglésies cristianes estem com si fóssim botigues de vendent el mateix article i discutim pel client. Sí, perquè parlem de l'amor i resulta que l'amor el deixem una miqueta de banda. I ens hem donat compte d'això. I volem començar a treballar com el Senyor ho faria.
Junts.
Per tant, aquí entra també una mica el valor de la fraternitat, no?
Sí.
Heu començat a construir camins junts les dues congregacions.
Sí, a mi, bueno, si se'm permet dir una cosa, a mi m'agradaria molt explicar que hi ha una figura molt, molt potser equivocada del que és el cristianisme, d'ençà dels errors que s'han comès a la història, no? I és que quan Jesús ve al món, ell mateix ho diu, que no ve a condemnar, és a dir, ens costa acostar-nos a Déu perquè la imatge de santedat és la que reflexa els meus, diguéssim, pecats, no? Que és el que considerem com és una falta, un pecat, no? De separació d'entre Déu i l'home. Nosaltres el que volem ensenyar és que tot això realment no és així. Per això fem aquests esdeveniments, perquè veiem que aquest Jesús que va venir a morir per nosaltres, i entenem que és Déu mateix, que va anar a la creu, el que ens ve a dir és que ens estima, i que per sobre de tot, per sobre dels nostres errors, l'única manera era que ell ho fes, perquè aquesta relació es, diguéssim, solucionés, es rectifiqués, i que no veiem a Déu com una... com una condemnació, com que és algú que és la típica figura d'un déu vestit amb cabells blancs, amb trons, que està parant, esperant a que fem alguna cosa per condemnar-nos. I no és així. La misericòrdia és que ell ens estima, ho ha demostrat a la creu, i ens està esperant perquè anem amb ell amb aquest amor. No, no hi ha una condemnació, sinó és el contrari. I això ens separa a vegades del que és la visió del cristianisme, no? Que és pur amor, és pur amor.
Doncs amb aquesta reflexió acabem, ens queden uns 30 segons per acabar el programa, llavors no sé si voleu animar les persones que vinguin aquest dissabte a l'esdeveniment.
Sí, sí, que vinguin tothom, que nosaltres no fem prejudicis, sinó venim a que vinguin amb ganes de disfrutar i passar-s'ho bé.
Doncs moltes gràcies, José Luis, Ángel, Mariano, per venir avui aquí al Més Calent a l'Aigüera a parlar-nos d'aquest Més Vida, Més Família, no?, i d'aquests valors de la família amb aquest esdeveniment que feu.